No deu per res més. Gràcies per la companyia, gràcies per l'atenció. Demà hi tornem. Adéu-siau, que acabem de passar un molt bon dia.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cada dimecres, a dos quarts de dues, just després de l'informatiu, tens una cita amb el programa Alcaldia. L'alcalde Josep Bofill respon a l'actualitat municipal i comparteix amb tu projectes i propostes de futur. Un espai proper, conduït per l'Ali Giner, perquè estiguis al dia del que passa al teu municipi. I recorda, també hi pots participar per telèfon o WhatsApp al 972 77 10 00. Alcaldia, cada dimecres a dos quarts de dues, a Ràdio L'Escala.
Aquest dissabte torna la botiga al carrer de l'Ovet. Durant tot el dia a la platja de les Barques hi trobaràs roba, sabates, complements, objectes de la llar i molts descomptes. Fes comerç local, fes Ovet.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A l'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app. Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Vine a descobrir el Maram, centre d'interpretació del peix de l'Escala.
Viuràs una aventura nova. Visita lliure, visites encertades per a grups, cursos, tallers, exposició de corculles, botiga de records, botiga dels pescadors...
Ens trobaràs al Moll Pesquer, al costat de la llar de pescadors.
Per contactar amb nosaltres, truca al 972 77 16 66, info@maram.cat. I no oblidis visitar el nostre espai web maram.cat amb les últimes novetats.
El Maram és obert tot l'any. T'hi esperem.
Vols saber què passa a l'Alt Empordà? Cada dimarts arriba Hora Nova, el setmanari que t'explica l'actualitat de casa amb rigor i proximitat. Notícies, cultura, esports i opinió. Tot el que t'interessa en paper i a horanova.cat. Hora Nova, la 10 de l'Alt Empordà.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cuinem idees, remenem temes i esquitxem converses. 30 anys acompanyant-vos cada migdia, perquè encara avui el més calent és a l'Aigüera. Ara, amb l'Ona Vilà.
Benvinguts i benvingudes al Més Calent a l'Aigüera, el magazín matinal de Ràdio L'Escala. Avui, dimecres 15 d'octubre, m'agradaria començar fent referència a la vaga general i les aturades que han convocat els principals sindicats del país en suport al poble palestí i contra el genocidi a Gaza. Des de primera hora del matí s'han notat els efectes de la vaga i les protestes, ja que més d'un centenar de persones han tallat els accessos a la zona franca i Mercabarna de Barcelona, han tallat la ronda litoral a l'alçada de Montjuïc i han col·lapsat també el port. A més dels talls i concentracions a la capital catalana, se n'han organitzat també altres punts del territori, com la 2 o la P7. I ara al migdia estan previstes manifestacions d'estudiants arreu de l'Estat i al vespre les manifestacions unitàries a les 4 capitals catalanes. Una jornada de protestes que vol servir per reclamar un cop més la pau a Gaza i una vida digna pels palestins i palestines. I és que encara que ja s'hagi signat l'acord impulsat pel president nord-americà Donald Trump, la situació no es reverteix com qui gira un mitjó. Tot i haver decretat ja l'alto el foc, aquest dimarts encara han mort 5 palestins a l'est de Ciutat de Gaza per l'atac de 2 drons, segons informa la periodista del diari Ara sobre el terreny, Cristina Mas. I el govern israelià continua bloquejant l'entrada d'ajuda humanitària a la franja al pas de Rafah, la frontera amb Egipte. Una frontera que el govern obrirà aquest dimecres, segons explica el periodista Mas, per deixar entrar 300 camions diaris, que és tan sols la meitat dels que preveu l'acord de pau, que parla de 600 camions. Una ajuda que és importantíssima per iniciar la recuperació del poble palestí i el seu territori, que ha quedat completament devastat per la guerra. Una recuperació que serà molt lenta i que s'haurà de veure com es fa efectiva, amb quins recursos i amb quins obstacles també. I és que és cert que s'ha signat un acord de pau, però els palestins no poden tornar a casa perquè a casa seva ara mateix són un munt de runes. I els israelians no han definit encara com i quan faran efectiva la seva retirada dels territoris històricament palestins, si és que l'acaben fent. I ara, després d'aquesta reflexió, comencem el Més Calent a l'Aigüera fent un repàs de tot el que tindrem avui. Parlarem de com començar a fer un creixement personal amb la nostra coach Montserrat Espelt Vilamitjana a les dues cares dels valors a través de la Gestalt. Farem el sorteig d'un número de loteria regalat per l'anxova milionària i la biblioteca ens descobrirà una nova lectura. A més, també rebrem aquí als estudis la Manoli Ponce i la Maria Batlle de l'Associació contra el Càncer de l'Escala, que ens parlaran de la 6a marxa contra el càncer que es farà el dissabte 25 d'octubre. Abans d'endinsar-nos en les seccions i saludar els col·laboradors, però anem a fer un repàs de l'actualitat local amb la veu dels informatius d'aquesta casa, l'Ali Giné. L'Ali, bon dia.
Bon dia, bon dia. En parlarem d'aquesta vaga unitària que hi ha avui, en parlarem a l'informatiu, però també en parlarem nosaltres concretament al vespre, també.
Exacte, al Nex. Seguirem aquestes manifestacions.
A aquella hora serà l'entrada al Nex. A l'Escala, però.
Som-hi, a l'Escala.
Parlem d'un tema que no és únicament exclusiu de l'Escala, que és, per desgràcia, tot Catalunya i també de la resta de l'estat espanyol, i és l'habitatge. En aquest cas ha estat Alternativa per l'Escala que ha denunciat la manca d'habitatge. La portaveu Eva Maria Trias ha denunciat el problema d'accés a l'habitatge al municipi, tant el consistori a que actuï amb celeritat, especialment en els casos de vulnerabilitat. En una entrevista al programa La Casa de la Vila, l'escalenca també ha criticat el nou model de gestió de la zona blava que vincula a una manca de previsió de l'equip de govern.
Zona blava també és un tema que porta cua,
sí,
aquí a l'Escala.
Feia 15 anys que tenien la concessió, s'acabava abans de l'estiu, llavors els hi vam haver de prorrogar perquè ens va agafar una mica així per sorpresa, no? Ara que s'ha acabat, l'Ajuntament obrirà una nova concessió, però més en temporalitat més reduïda, per poder aprendre com es fa per gestionar ells el servei.
L'objectiu és que això pugui ser un servei municipal, no? Al final.
Municipalitzar el servei, exacte. Però veurem quan serà això.
Exacte, veurem com evoluciona. Tots sempre hem d'esperar com evoluciona.
Sí, exacte, és així. Vinga, va.
Què més?
Més cosetes. També parlem del primer taller de cuina intergeneracional, una iniciativa de l'Ajuntament de l'Escala, de l'Institut i de l'ABS de l'Escala. L'objectiu no és només compartir receptes, sinó també experiències, tradicions i valors a través dels fogons. Una manera divertida amb la cuina com a excusa per connectar entre diverses generacions, sobretot joves i adults de més de 60 anys.
Molt bonica,
trobo molt interessant, no?
Sí.
Que els nanos joves aprenguin a fer plats de persones ja més grans.
Exacte.
Està molt bé, està
I
molt bé.
I també el contacte entre aquestes dues generacions, no? Que semblen molt llunyanes, però a vegades tenen moltes coses a aprendre's l'una de l'altra.
Ara, correcte.
Què més?
El que dèiem, parlem de la vaga general per Gaza. Avui els sindicats criden a la vaga en solidaritat amb el poble palestí, reclamen la fi del genocidi i el respecte als drets humans. Els convocants UGT i comissions proposen aturades parcials de 2 hores que la CGT, USTEC i la Intersindical criden a l'aturada total. És a dir, que hi ha 2 opcions o els més conservadors, comissions i UGT, 2 hores, i els sindicats més radicals, doncs, aturada total. Vinga, més cosetes. També parlarem de que el govern ha ampliat l'àrea de protecció del conjunt arqueològic d'Empúries. L'antic port d'Empúries entra a formar part de l'entorn de protecció del conjunt arqueològic. La Generalitat ha actualitzat la declaració de bé cultural d'interès nacional del jaciment, que es remunta a l'any 1931.
Déu-n'hi-do.
Amb els que no recordava que
sí,
tenim
abans de la Guerra
la protecció
Civil,
exacta del jaciment és de 1931. Doncs ara s'hi ha inclòs l'antic port d'Empúries en tot el que seria el jaciment i, per tant, la part, la banda protegida.
Clar, s'ha d'anar actualitzant això, no? Perquè són les diferents restes que es van trobant.
Sí, perquè cada any en les excavacions troben coses noves. Doncs,
és que Empúries aixeques una pedra i hi ha de tot.
I et surt de tot. Llavors, pues, està clar que s'ha d'anar ampliant la protecció. Vinga.
Molt bé. Anem a esports?
Anem a esports. La UBET i el Futbol Club L'Escala, que han signat un conveni de col·laboració per crear futures sinergies. L'acord busca unir les dues entitats per cooperar en futures accions i que potencien el creixement de les dues societats. També hi ha una altra nota d'esports, a banda d'aquesta col·laboració entre la UBET i el Futbol Club L'Escala, en aquest cas entre el CAP i el Club Nàutic, que busquen gent que hagi superat un càncer per participar en els equips de rim, per remar. La Fundació Salut Empordà i el Club Nàutic estrenyen vincles amb la creació d'aquesta activitat dirigida a persones que han superat un càncer. Les sessions, finançades per la Fundació La Caixa, seran setmanals i consistiran a remar amb el Dragon Boat, que és una embarcació que compta amb un tambor a l'interior. I, bueno, és una embarcació, doncs, tota especial per fer aquest ús com terapèutic, no? Més que, que d'això. Sí, sí.
Per tant, dues unions, no? Molt, molt interessants,
sí,
no?
Sí, l'esport i... Exacte, implicació entre l'esport i la resta d'entitats de l'escala, i en aquest cas esport i salut, que sempre sempre han anat de la mà i sempre van de la mà, doncs encara més.
Molt bé, i ens falta el titular del temps.
I ens falta el titular del temps, que és domini del sol. Ho veiem, eh?
Ho veiem. Avui ja no plou. Ahir plovia, avui ja no.
Ahir va ser migdia allò, un migdia tonto, no? Raro, i després va sortir el sol, altra vegada. I llavors, i avui estem amb el sol, i un cel molt més clar, alguns núvols a primera hora, que jo ja no he vist, perquè, bueno...
A l'hora que t'has aixecat, l'Ale ja no hi eren.
I boirines... I això sí, humitat.
Això s'està,
ràbia,
es comença a notar, aquesta humitat,
sí,
es comença a notar.
Això, mira, m'ho guardo per mi, però el tema de la humitat és que no la suporto, però bueno, no passa res.
Bueno, doncs ara que arriba l'hivern, l'Ali...
I avui al punt de la una, que ja veurem què passa, no sé, sigui, després de l'informatiu, perquè no tenim l'alcalde, no tenim la regidora, són a Girona, i veurem si hi ha algú que pot atendre l'alcaldia. Està per veure.
Per tant, ens trobem a la una amb l'informatiu, això
moment,
segur.
L'informatiu segur.
I l'alcaldia ja
estem pendents
ja de si algú pendents. Pot venir.
Per part nostra no és que ens hàgim adherit a la vaga, que podríem, i que podríem haver-ho fet, però no és aquest el motiu. No sabem ben bé què passarà.
D'acord, doncs estarem molt pendents de veure què passa a 2:15.
Allà estarem.
Gràcies, Lali.
Cuinem idees, el més calent és a l'aigüera.
L'anxova milionària et regala cada setmana un dècim de la Loteria Nacional. Vols participar als sorteig que fem cada dimecres a 1:15 del migdia al més calent a l'aigüera? Doncs envia'ns un WhatsApp o truca'ns al 972 77 10 00. 972 77 10 00.
Hi ha un lloc que val més que 1.000 paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
les dues cares dels valors, a través de la Gestalt, amb la coach Montserrat Espelt Vilamitjana.
I un dimecres més obrim una nova plana de les cares dels valors a través de la Gestalt amb la coach Montserrat Espelt Vilamitjana. Bon dia, Montse, com estàs?
Hola, molt bon dia. Doncs molt bé, contenta que hi ha aquest solet tan maco, tot i que aquí en tenim molts dies de solet, però...
Sí, sí. Tret d'ahir que va ploure una mica, fa solet normalment.
Sí, però també va bé aquella mica de plugeta, no?
I tant, sí, sí, ens refresca una mica l'ambient.
I tant.
Doncs avui, Montse, dèiem que volíem donar una mica de continuïtat als dos programes anteriors, no? Fins ara hem estat parlant de què és el creixement personal, quins motius puc tenir jo per fer creixement personal, però un cop he decidit que sí, que ja em vull fer, quin és el primer pas? Com ho he de fer, això?
A veure, hi farem sempre la mirada aquella gestàltica, eh?
I tant, sí, sí.
I com que la Gestalt fa figura fons, vale? Posarem primer el fons i després la figura, eh? Vale? Posarem primer l'escenari. És a dir, el creixement personal sí que agafa la part emocional, diguem, que potser és la que més ens distingeix, no? Però diria que el creixement personal també hi ha diverses facetes. És a dir, quan creixem, quan ens comencem a cuidar nosaltres mateixos? Cuidar-se vol dir estimar-se i vol dir cuidar-se físicament, emotivament, posar-nos objectius, no? Llavors, és a dir, cuidar-nos, el fet de fer un creixement, és fer-nos responsables de nosaltres. I fer-nos responsables de nosaltres és a 365 graus, no? O 360, perdona. Ja hi posava els dies, ara. Doncs el fet de dir, pues, com menjo, quin esport faig, com dormo, perquè tot això, en definitiva, és cuidar-me, és créixer amb mi mateix, no? Perquè, com dèiem, de petits ens cuiden. I sí, totes aquestes coses ens ho marquen. Anem vés-te'n a dormir, ara aixeca't, ara menja, ara tal, ara qual, ara fes jugar, ara fes esport. Què vol dir? Que quan agafem les rendes de la nostra vida, totes aquestes coses ens anem de fer càrrec nosaltres.
Per tant, un primer pas és començar a cuidar-se un mateix.
Sí, perquè no podem mirar el creixement personal només des del punt de vista de l'intel·ligència emocional. Que sí que és veritat que ara es parla moltíssim més de l'intel·ligència emocional, perquè tenim la intel·ligència artificial que ens està, diguem, traient, sí, traient recursos, per dir-ho d'alguna manera, no? Perquè el que abans moltes coses les havíem de pensar i dir nosaltres, ara ho fa la intel·ligència artificial que nosaltres, i en alguns casos, pues, amb unes conclusions potser més elaborades que les que nosaltres faríem, no? I d'aquí que la intel·ligència emocional, doncs, tingui tanta importància, i considero que en té moltíssima i que és un dels punts, doncs, del que ens hem de fer càrrec, no? De tenir la intel·ligència de les emocions. Però pensem que les emocions van molt lligades amb el cos, perquè, clar, per exemple, la ràbia ens ve del fetge. Llavors, si tenim una alimentació pèssima, probablement estarem predisposats a tenir ràbia. Llavors, quan decidim de fer un creixement personal, pues això, fem-ho completament, de dir, comencem cadascú per als seus objectius, perquè moltes vegades el fet d'estar en forma no vol dir que estiguis en forma, no? Perquè està super que s'estigui fent, doncs, molta activitat física, des de, no sé, pilates, ioga, etc. Tot això està superbé. Però això agafa una part de la nostra vida, aquella famosa roda de la vida que diem, no? Però, clar, nosaltres en l'àmbit familiar, nosaltres en l'àmbit professional, nosaltres en l'àmbit, doncs, de l'oci, vale? I podria anar seguint. Per tot això, hem de mirar amb què ens cuidem. Vale? Amb què volem créixer, perquè que jo faci molt esport una hora cada dia no vol dir que estigui fent un creixement personal, vol dir que estic fent un cuidador físic.
Clar, però si això no va lligat, no? A una cura emocional, llavors no és un creixement personal.
Exacte, per tant definim que un creixement personal és cuidar-se els 360 graus, és a dir, físic, emocionalment i amb tots els sentits. Després, un cop hem definit això, què hem de fer? Pues, posar-nos-ho en l'agenda, primera cosa, i hem de donar una prioritat, perquè és el que dèiem, no? És voler el vull fer o l'he de fer.
Exacte.
Si jo dic he de fer un creixement personal, difícilment el faré. Si jo dic vull fer un creixement personal i tinc uns objectius clars de què vull aconseguir, no? Que vull, pues, això, gestionar més les meves emocions, vull estar viure amb més serenitat, vull dependre menys de les aprovacions dels altres, etc, etc, pues m'he de dedicar un temps, que pot ser una hora a la setmana, dues, o el que sigui. Podem començar des de la lectura a mirar qui li agrada tant mirar la pantalla. També hi ha pel·lícules de creixement personal molt inspiradores, no? També pensem que una de les coses que ens pot portar a veure què volem per creixement personal és, n'havíem parlat a la temporada passada, a la piràmide de la vida, no? És a dir, nosaltres tenim unes necessitats bàsiques que un cop les tenim cobertes podem anar a l'autorealització. Per tant, una mica el creixement personal està en aquest punt d'autorealització. Jo ja tinc una vida i ara vull autorealitzar-me, ara vull conèixer-me, vull créixer. Per tant, hi he de dedicar un temps i uns recursos econòmics, segurament, perquè sí que podem tirar una mica del gratis de tot el que hi ha a internet, però no ens acabarà portant a una fi, no? Llavors, i jo ara evidentment escombraria cap a casa, però en aquest cas no ho faré, és a dir, mirem totes les corrents humanístiques que hi ha i sentim quina és la que vibra amb nosaltres.
Perquè un creixement personal es pot fer des de diferents vessants, no?
Sí, sí, perquè aviam, d'alguna manera són creences i és filosofia de vida. En aquest cas la Gestalt diu fes lo millor amb el que tens, vale? I no vagis a buscar doncs, el que no tens, perquè llavors estaràs sempre amb mancança, però hi poden haver altres corrents, diguem, psicològiques, que et diguin doncs esforça't. Hi ha que diuen l'esforç, no? La disciplina, el tal. Llavors, crec que és important començar, ja sé que no és fàcil, però per fer una anàlisi de com som, quines tendències tenim i quina s'adapta més a nosaltres, no? Si som més obedients, per dir-ho d'alguna manera, que volem agafar una corrent que et diu has de ser així, o no, o som més nosaltres i volem doncs desenvolupar la nostra manera de ser, sense que ens diguin, no sé, hi ha l'estoïcisme, per exemple, hi ha això, moltes corrents que tampoc val la pena que cadascú avui en dia pues, clicant li surten totes i més les corrents, no?
Exacte, es tracta de fer una mica de recerca, no? De quines corrents hi ha, què diu cada corrent i quina s'adequa més al que jo necessito o al que crec que em pot anar més bé.
Sí, el que em ressona, que es diu sempre, no? Perquè jo una altra cosa que recomano molt, que és, sí, és dir, no podem deixar de pensar i es vol pensar, però sentir el nostre cos. És dir, quan estem llegint alguna cosa o mirant alguna cosa, mirem què sentim, no només el que pensem, perquè el nostre cos ens parla molt. Hi ha coses que, o a vegades hem anat en un lloc i hem dit, puf, aquí estic bé, aquí no hi estic bé, no? Amb el creixement personal passa igual. Hi ha corrents que potser pues, escoltaràs un programa o alguna cosa, avui en dia hi ha la tira de podcast també, no? I diràs, aquest em ressona, quina corrent és, o aquell no em ressona gens, que al cap de 10 minuts el pares perquè no va amb tu, no? Llavors, el primer pas és analitzar què és el que val, què és el que t'agrada. Una mica, quan volem anar al restaurant, bé que mirem la carta, a veure què fan,
exacte,
no?
A veure què ens agrada, si ens agrada el menjar que donen o no, no?
Sí, doncs amb el creixement personal igual. Evidentment que si no ho provem, no ho sabrem. Uh-huh. Llavors, entrar i fer un aperitiu de cada corrent és necessari per trobar quina és la teva. Jo, en el meu moment que vaig voler estudiar, doncs, vaig fer-ho, vaig estar... Uh-huh. Pues això, mirant molta documentació i moltes coses i parlant amb escoles, no? I dius, pues això no va amb mi, això tampoc, fins al moment que dius, pues aquest sí, aquest em va perfecte, no m'apreta d'un lloc, em sento còmode, pues aquesta és la que posaré, no? I després, l'altra cosa que necessites per començar a fer un creixement personal és compromís. Mm-hmm. És a dir, un cop has trobat el que vols, comprometre't a...
Clar, perquè si no ens passa allò que ens passa sempre al gener, que fem els propòsits d'any nou, no? I llavors estem al juny i n'hem complert menys de la meitat.
Sí. Per tant, una, estar decidits, tenir-ho mm-hmm. clar. És a dir, no allò de fer-ho perquè m'ho han dit, perquè ho he sentit, perquè... No. A veure, jo ho vull fer perquè tinc totes unes raons de mi mateix, o de mi mateixa, que em porten a que vull viure millor. També cal dir una altra cosa, que a mi no m'agrada posar el camí de roses. Les roses, mm-hmm. les maques i les que fan olor tenen espines.
I tant, sí. De fet, vale. La rosa és potser una metàfora molt bona, no?, d'això. Perquè sí. És una floreta molt bonica, però que a més té aquestes espines i fa mal, depèn de com l'agafes.
Sí. I en aquest cas, quan comencem un creixement personal, l'hem triat i el comencem, hem de ser conscients que la gent del nostre voltant n'hi haurà alguns que no els hi agradarà. Sí, perquè clar, quan tu comences a viure com tu vols viure i a ser tu, i no necessitar que els altres t'aprovin, totes aquelles persones que estaven acostumades a que fossis servicial, a que sempre diguessis amén, evidentment no els hi agradarà la teva nova versió.
Mm-hmm, clar, s'hauran d'aprendre, no?, a conviure amb tu, que tu siguis d'una altra manera, que siguis realment com tu ets.
Sí, i amb això a vegades es perden persones pel camí, eh? Mm-hmm. Perquè clar, no sé, en el cas, a més, a mi m'ha passat moltes vegades, doncs, de persones que han fet un creixement personal i han dit, ostres, el meu millor amic o millor amiga, ara m'he donat compte que realment no era el millor amic o millor amiga, perquè realment era... Jo era molt còmode per ell o per ella, perquè feia el que amb ell o ella li anava bé, i en el moment que ho he deixat de fer, doncs m'ha deixat de parlar. Uh-huh. I això hi hem d'estar preparats. Uh-huh. És a dir, saber que emprendre aquest camí ens comportarà alguna espina. En alguns casos, en molts casos no passa, eh? Però ser-ne conscients.
Uh-huh. També et pot obrir les portes a noves relacions, no?, aquest creixement personal.
Evidentment, segur. I la relació més bonica que et portarà aquest creixement personal amb la persona que millor hi estaràs tota la vida és amb tu mateix. Perquè avui en dia no se sap estar sol i realment acaba sent un problema, perquè quan tu vius des de la necessitat de l'aprovació, de la companyia o del que sigui, estàs sempre en carència. Mm-hmm. Quan tu saps que ets capaç de resoldre el teu dia a dia i tot, pues evidentment vius des d'una abundància diferent. I això et dona una força que et fa estar bé amb tu mateix. Llavors, això hauria de servir com a meta per les persones que estan plantejant de fer un creixement personal, no? De dir, seré autosuficient en tots els aspectes, sobretot en aquesta part emocional, no? Que evidentment que les emocions les tenim i sempre ens afectaran les coses que passin, però una cosa és que ens afectin i l'altra és que en siguem víctimes. Mm-hmm. Perquè quan ens afecten i les sabem gestionar, pues, n'hem tret aprenentatges. Quan, en canvi, en som víctimes, ho patim. Mm-hmm, ho patim seriament. Llavors, val la pena, pues, això, no?, de tenir clar cap a on volem arribar, una mica, feixuc que es pugui fer el camí, però a l'arribada la recompensa que tindrem, no? Una mica com volem agafar la rosa.
Exacte, que aquesta recompensa serà bona, no? Perquè serà viure en l'harmonia amb nosaltres mateixos.
Sí, amb harmonia, amb serenitat, amb coherència, que això és una cosa que falta molt, la coherència, no? Del que penso, el que faig i el que dic, estigui alineat, perquè moltes vegades, pues, si no tens les coses molt clares, avui dius una cosa, demà fas una altra i demà passat en penses una altra, no?
És que a vegades ser coherent és complicat, no?
Sí, a veure, estem en un món molt canviant i canviar d'idea està bé, no hi ha cap problema. El que hem de ser és sempre coherents, és dir, hem canviat d'idea, ok, perquè a més, aquests dies escoltava un podcast que em va deixar una mica així, perquè en els últims 50 anys hem canviat moltíssim la generació, en fi, tot en general, no? Tota la tecnologia. Però és que deien que en els pròxims anys canviarà 4 vegades més ràpid.
Sí, perquè això està accelerant molt i molt.
Clar. Llavors, diria que fer un creixement personal i ser conscients de tu mateix i dels teus valors no serà un voler, sinó una necessitat. Per què? Perquè si canvia tot tant, hem de tenir la capacitat de somiar i de voler estar en aquest món d'aquest creixement i tot plegat. Per què? Perquè quan hi ha tants canvis, el perill és que et sentis obsolet i que entris en desús, en depressió. ¿Vale? Perquè quan ja no et sents útil, deu ser terrible, m'imagino, no? Llavors, diguem, cuidar el teu benestar perquè sempre tinguis una il·lusió per anar endavant i per veure tots aquests canvis que hi haurà, no? Perquè poden fer dues coses quan et diuen això, espantar-te o il·lusionar-te. A mi, en aquest cas, vaig pensar, ostres, si amb 50 i pico anys has vist tot això i en els pròxims ha de canviar 4 vegades més, quants anys hauries de viure més per veure tantes coses guais, no? Però clar, al mateix fet hi poden haver persones que mirin l'altre cantó de la moneda, no? I diguin, ostres, pues jo...
Que s'espantin, no?
Sí, fins aquí em costa, imagina't si encara ha de canviar més, no? Llavors, això, fer un creixement personal per tenir la il·lusió de seguir somiant, a fer coses, a viure coses i estar superbé.
Doncs ens quedem amb aquesta idea, Montse, la de voler fer un creixement personal per no perdre la il·lusió de la vida, i amb aquestes idees que ens has donat, no? Primer, ser conscients que fem el creixement personal perquè el volem fer, després buscar quina és la corrent que s'adequa més al creixement personal que volem, i per últim aquest compromís, no? Que necessitem per poder dur a terme aquest creixement personal.
Super.
Doncs gràcies, Montse, ens retrobem un altre dia en una altra Les dues cares dels valors a través de la Gestalt.
Moltíssimes gràcies, Ona, que tinguis molt bon dia.
El més calent a l'aigüer, 30 anys a Ràdio L'Escala.
Creus que tens, que sents amor en un racó, que arreu s'ha fet tan lluny de cop, i em poses i em treus, vas de cantant. Reus es va encongint, Madrid és gran. Dius que rius, que vius, sempre que em tens a prop.
més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
I ara que encetem la segona mitja hora de programa, és hora d'un dels moments més esperats del més calent a l'Aigüera, que és el sorteig de l'anxova milionària, d'aquest número de loteria que ens regala l'anxova milionària. I per fer-ho tenim aquí en Paco. Paco, bon dia.
Bon dia, Ona Vilà, bon dia a tothom. I estem aquí per fer aquest sorteig.
Exacte. Quin número sortegem avui?
El 95.669.
95.669.
Sí, 9, 6, 6, 6, 9. I tenim 8 participants.
8 participants. I qui són aquests 8 participants?
Doncs pues el número 1, Quimeta Nicolau. Número 2, Carmen Casademont. Número 3, Dolors Casadevall. Número 4, Maria Luisa Díaz. Número 5, Carme Pallarès. Número 6, Salvador Simón. Número 7, Lluïsa Planes. I número 8, Francesc Espart.
Molt bé, 8 persones, Déu-n'hi-do, no, avui?
No, va bé, tot.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, molt bé.
Portem un mig de 8, 9, 10, 8.
Exacte, moltes gràcies als nostres oients, que cada setmana truquen per optar en aquest número.
Aquest dècim de la loteria de l'anxova milionària. Sí, sí, mira. Ja vau comprar la loteria de Nadal perquè...
I tant, ja està a la venda la loteria de Nadal,
Nadal i entre setmana, bueno... Aquí a l'Escala hi va molta gent a comprar,
Doncs som-hi, fem aquest sorteig, Paco.
Va.
Et poso el redoble.
Sí. Número 3.
Número 3. I qui té el número 3?
Dolors Casadevall.
Doncs mira, Dolors, enhorabona.
Dolors Casadevall, que ja pots anar a buscar el dècim d'aquí 2 minuts, que el tindrem aquí baix a l'autoturisme.
Exacte, el deixem.
Aquesta tarda i tot el dia de demà.
Perfecte, doncs Dolors, si ens estàs sentint...
Perquè el sorteig és demà vespre,
El sorteig d'aquest número que t'ha tocat, Dolors, és demà al vespre.
I aquest dècim és apertura de la barca de Rio Guadiana, a Badajoz.
Mira, ens arriba des de Badajoz. Molt bé.
Molt bé.
Doncs enhorabona, Dolors, i moltes gràcies a tothom que ha participat. I ens retrobem la setmana que ve, Paco, per sortejar-ne un altre.
Un altre, i cada setmana el mateix.
Perfecte, moltes gràcies, Paco.
Molt bé, adeu.
Oh, anxova milionària, t'està esperant a la platja cada dia. Amb la sort entre les aletes, fes la teva jugada, avui serà la teva festa. Quan arriba l'estiu, tot brilla i tot somriu. A la costa hi ha una màgia que no es pot descriure. L'anxova t'ho diu, la sort la tens aquí. Un bitllet guanyador i viuràs com un rei marí. Oh, l'anxova milionària, t'està esperant a la platja cada dia. Amb la sort entre les aletes, fes la teva jugada, avui serà la teva festa. L'anxova milionària t'està esperant a la platja cada dia. Amb la sort entre les aletes, fes la teva jugada, avui serà la teva festa. Oh, anxova milionària, t'està esperant a la platja cada dia. Amb la sol entre les aletes, fes la teva jugada, avui serà la teva festa.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A l'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
Sabies que...
Les hormones són missatgers químics fascinants que regulen innombrables funcions al nostre cos. Però sabies que algunes hormones poden influir en el nostre comportament de formes inesperades? Un exemple curiós és l'oxitocina, coneguda com l'hormona de l'amor. Aquesta s'allibera en grans quantitats durant moments de connexió emocional, com ara un part, la lactància o fins i tot en abraçar algú estimat. Tot i això, estudis recents han revelat que l'oxitocina també pot fomentar comportaments competitius o d'exclusió en certs contextos socials. Per exemple, quan s'allibera en un grup, pot enfortir els llaços entre els seus membres, però també pot augmentar la desconfiança envers persones alienes al grup, un fenomen conegut com el parroquialisme. Aquest doble paper de l'oxitocina mostra com una sola hormona pot tenir efectes oposats depenent la situació. A més, el seu alliberament no només passa en humans. En animals com els gossos, l'oxitocina augmenta quan interactuen amb els seus amos, reforçant aquest enllaç. Aquest descobriment ressalta la complexitat de les hormones, que no només regulen funcions físiques, sinó que també modelen les nostres emocions i decisions socials de maneres sorprenents, i de vegades contradictòries.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Sabies que...
Sabies que plorar és una resposta biològica única amb funcions sorprenents? Les llàgrimes no només expressen emocions, sinó que compleixen rols fisiològics i socials fascinants. Hi ha tres tipus de llàgrimes: basals, que lubriquen els ulls, reflexes, que protegeixen irritants com la pols, i emocionals, que són exclusives dels humans. Aquestes darreres contenen hormones com la prolactina i encefalines, que actuen com analgèsics naturals, ajudant a alleujar l'estrès i el dolor. Curiosament, en un estudi del 1980 per William Frey, va trobar que les llàgrimes emocionals tenen més proteïnes que les reflexes, suggerint que eliminen toxines del cos durant moments de tensió. A més, plorar té un impacte social. Les llàgrimes visibles poden generar empatia i enfortir vincles, funcionant com una senyal no verbal de vulnerabilitat. En algunes cultures, s'ha observat que les dones ploren més que els homes, possiblement per influències hormonals i socials, tot i que això varia àmpliament. Fins i tot hi ha evidència que olorar llàgrimes emocionals de dones pot reduir els nivells de testosterona en homes, calmant comportaments agressius. Plorar, doncs, no és només un desfogament, sinó una complexa eina evolutiva que combina biologia, psicologia i comunicació, revelant la profunditat de la nostra naturalesa humana.
Cuinem idees, el més calent és a l'aigüera.
Què es cou a la Biblioteca Víctor Català?
I ara connectem amb la Biblioteca Víctor Català per descobrir una nova lectura. I allà hi tenim la bibliotecària Lídia Solés. Lídia, bon dia.
Hola, bon dia. Mira, avui us parlaré d'una lectura dura, més aviat, però que penso que és molt d'actualitat i que val la pena, doncs tenir-la en compte, no? Es tracta de Retorn a Haifa, de l'escriptor Ghassan Kanafani. Aquest és un escriptor i periodista i militant del poble militant palestí, assassinat per una bomba al seu cotxe. Ell tenia 36 anys, ja el van assassinar l'any 1972, i en aquell moment anava acompanyat de la seva neboda, que tenia 17 anys. És una literatura de resistència la que escrivia, i no només denuncia, sinó que també reconeix clarament un paper de l'ocupació israeliana com a agressora, però no estalvia l'autocrítica pels propis horrors que generava el seu país. En aquest llibre, doncs, una parella palestina torna a la seva antiga casa 20 anys després de ser expulsats de casa seva durant la Nakba, que és el nom que rep l'expulsió i l'èxode massiu de la població palestina de l'any 1948, arran de la creació de l'Estat d'Israel. El propi escriptor va ser expulsat de casa seva amb la seva família quan tenia 12 anys, i en aquest cas, doncs, la parella palestina que torna a casa seva no vol recuperar només la seva llar, sinó que també vol recuperar el seu fill, perquè el seu fill, en el moment que els van expulsar, tenia 5 mesos i el van haver de deixar per fugir. I ara el que es troben, doncs, que a l'hora de recuperar el seu fill, el noi és un soldat israelià i ha estat criat per una família jueva. Per tant, és una, bueno, un tema molt complicat, perquè, evidentment, recuperar un noi que ha estat educat amb els pensaments israelians, doncs, és un, ho tenen una mica difícil. L'escriptura d'aquest escriptor, no hi ha sentimentalismes, sinó que explica les coses, doncs, tal com són. I tot i que és una obra que va estar escrita fa molt de temps, està totalment d'actualitat, perquè és el mateix que està passant actualment.
Exacte, i tant, un llibre amb molt d'actualitat, no? Aquests dies que tots els mitjans parlen de Palestina i de Gaza, sobretot d'aquesta guerra, doncs sí, sí. Molt interessant aquesta lectura que ens proposes, Lídia.
Molt bé, moltes gràcies.
A vosaltres, ens l'apuntem a la llista dels pendents.
Molt bé, bon dia.
Adéu, bon dia.
Adéu.
El més calent a l'Aigüera, a Ràdio L'Escala.
El destacat de la jornada.
I aquesta setmana al destacat de la jornada hem volgut convidar l'Associació contra el Càncer de l'Escala, perquè aquest diumenge 19 d'octubre és el Dia Mundial contra el Càncer de Mama i el dissabte que ve, dia 25, l'associació organitza la 6a marxa contra el càncer de mama. Per això avui tenim aquí a l'estudi la Manoli Ponce, presidenta de l'Associació contra el Càncer de l'Escala, i la Maria Batlle, que també és membre de la Junta. Bon dia, com esteu?
Bon dia.
Molt bé, bon dia.
A veure, parlem una mica d'aquesta caminada que tenim el dia 25. Quin serà el recorregut? Com anirà aquesta caminada?
Doncs bé, seguint com els altres anys, sortirem a les 7 de la tarda de la Riba i irem seguint tot el passeig fins al Club Nàutic i tornar. És una caminada planera, familiar i al nostre ritme.
Que bé, per tant, així no hi ha excusa, de no camino gaire...
No n'hi ha.
Quants quilòmetres són, més o menys?
Jo crec que està entre 6...
No, fins, uns 4.
No, perquè el primer any ho havíem marcat fins a fer la volta al port dels pescadors i eren uns 7, i llavors l'hem retallat una mica.
Per tant, és una cosa curteta, molt familiar,
sí,
no?
Sí, i és fàcil de fer.
Entre 5 i 5
sí,
i mig.
Sí, més o menys.
No, més o menys.
I per participar en aquesta caminada, com ho hem de fer?
Doncs us teniu que venir a inscriure, que serà el dia 18, que és dissabte, i el mateix dia 25 anar a la Riba, abans de sortir.
Dissabte estarem a la plaça Víctor Català, però...
Dissabte a la plaça Víctor Català.
Per tant, el dissabte 18 a la plaça Víctor Català...
De 10 a 1.
De 10 a 1 al matí. I el dia 25, el mateix dia
sí.
De la cursa,
des de
abans.
Les 10. Des de les 10 del matí nosaltres estarem a la Riba, perquè, bueno, també tenim...
Les samarretes...
La inscripció, després també vindran els gegants, vull dir, hi ha... Fem una mica de festa ja des del dematí per donar ambient.
Perquè aquesta caminada, aquesta marxa, és a la tarda.
Sí, a les 7. Sortim a les 7. A les 4 tenim la Mireia Espar, que ens farà zumba, amb la col·laboració d'en Meli, que posarà la música, i després tot seguit tindrem els gegants a l'escala, que fan el ball i ells solen donar la sortida.
Per tant, hi ha aquest una mica d'escalfament, no? Abans de la cursa no és arribar i caminar, sinó que tenim una bona festa muntada.
Sí, ja al dematí normalment també venen els gegants a fer una mica de volta i després
d'animació,
sí, i a la tarda, doncs mira, a partir de les 4 ja hi ha coses. I entremig també hi ha un sorteig. Sorteig de les botigues col·laboradores d'aquí a l'escala.
Parlem una mica d'aquestes coses que hi ha abans. Em parlàveu dels gegants, de la zumba. Ben bé, què feu?
Bueno, els gegants iran a la seva bola, no?
Bueno, no.
Una mica.
Al dematí solen venir, bueno, toquen una mica el tambor i fan una mica de... I a la tarda, primer és la Mireia amb el zumba, una masterclass de zumba, i després ells fan el ball dels gegants i s'esperen i ens donen la sortida.
El zumba a la riba.
Sí, el zumba a la riba. I després ens acompanyen fins a la pujada. I després ja cadascú tira.
I llavors ja seguiu caminant cadascú fins a la seva ruta.
I després, al tornar a la platja, doncs tenim aigua, pomes i... Bueno.
A l'arribada poden descansar una mica amb
la, sí.
I em parlàveu que tenim unes samarretes, no? És un disseny nou aquest any?
Bueno, més que un disseny és el color. I és la primera vegada que fèiem la genèrica. Des En marxa contra el càncer, de color verd, que és el color de l'entitat. I aquest any pues, és rosa i surt l'escala. O sigui, l'escala en marxa contra el càncer. És nova d'aquest any.
I a què es deu aquest canvi de color?
Bueno, perquè nosaltres ens feia molta il·lusió que sortís el nom de l'escala. I llavors, clar, pues, també vam aprofitar...
El canvi de color...
El canvi de color que és, va associat amb el càncer de mama. Tot i que sabem que no és un color rosa així i no estem d'acord, però bueno, és així. Cada càncer té un color.
No, però sempre era verda.
Era verda perquè és el genèric. I el que ens feia més il·lusió de tot, totes més, era que sortís l'escala.
Que sortís l'escala.
Per tant, hem aconseguit que la samarreta surti l'escala i és aquest color diferent.
Sí.
I les samarretes com ho feu? Ho doneu a la inscripció? Ho doneu quan venen? Com
és,
va això?
És optatiu, eh? Vull dir, pots fer... O sigui, el preu és 10 euros caminada i samarreta, que en el moment d'apuntar-te te donem la samarreta, el dorsal i la, bueno, i la inscripció. O hi ha gent que són 5 euros sense samarreta.
Sense samarreta.
O hi ha gent que vol col·laborar i només queda la samarreta.
Clar, aquesta és una altra, no? Perquè si jo no vull caminar però vull col·laborar amb la caminada, com ho puc fer?
Bueno, doncs així hi ha gent que s'ha quedat la samarreta, no ve a caminar, i si no després també tenim merchandising i tenim una guardiola que tothom que vol col·laborar doncs hi posa la voluntat.
I aquestes inscripcions dèieu que es poden fer el dia 18, però ja van començar, no? La dia 11?
Sí, vam estar al matí també a la plaça Víctor Català i ja vam fer inscripcions.
I com anem d'inscripcions? Ens podeu avançar una mica?
Bueno, anem bé però no haver fet publicitat i així. Nosaltres el gruix gros normalment el tenim el dia de la caminada, perquè molta gent espera pues, si fa bon temps, si no té alguna cosa més. La gent que vol col·laborar i sap que vindrà, o gent que vol col·laborar i sap que no vindrà, solen venir abans.
És el dia principal, eh? Perquè entre el dematí i la tarda, després...
Sí, molta gent que està a la plaja, que veuen, s'acosta, no estàs, què feu? Per això també estem allà al dematí.
Clar.
Ja fas més... dones visibilitat, també.
Clar, és un dia que al ser tota la jornada, no? Encara que la marxa sigui la tarda, sí. Com que ja hi sou tot el matí, dona molta visibilitat. I a més, aquestes dates, suposo que ho feu per aquestes dates perquè coincideix, no?, amb el Dia Mundial del Càncer.
Sí.
Però avui en dia encara tenim turistes a la platja, no?, perquè encara fa caloreta.
Encara tenim turistes i al cap de setmana ve molta gent i també això també hi fa,
també
perquè
hi fa.
Si no se n'ha
de fer. El Fumba també ve molta gent i llavors ja es queden i caminen. Hi ha les castanyes, que vull dir, també el CERF fa les castanyes, vull dir que queda't un dissabte tot animat.
Molt complet. Un dissabte molt complet.
Doncs esperem que vagin molt bé aquestes inscripcions, no?, per aquesta caminada.
Normalment sempre.
Sí, normalment ja, sí.
Sempre tenim força gent.
Perquè de quanta gent estem parlant, més o menys? Quanta va venir l'any passat?
200 i pico.
200 i pico.
200 i pico.
Bueno, per nosaltres està bé, vull dir, no...
Perquè, bueno, a la caminada...
Home, Déu-n'hi-do,
Sí.
A la caminada, després la gent ja...
Col·laborant amb tot, perquè...
Col·laboren.
Unes coses són inscripcions de la caminada, però l'altra és que el merchandising col·laboren a la guardiola i també val a dir que tenim dècims a participacions, com cada any, de la loteria de Nadal, que després, si vols...
Sí, tant, explica'm això dels dècims.
Bueno, són participacions que són dos números, que cada número val 6 euros, i són els mateixos que l'any passat. L'any passat ens va tocar un pico en un número.
Sí. Que bé.
Sí. 6
euros i s'hi juguen 5.
Ai, sí, 6 euros, s'hi juguen 5, perquè un és per l'associació, i es pot trobar a la llibreria d'aquí de Marta Xidó, a la perruqueria de la Carme Bruguera, a la fleca de Can Frigola i qualsevol membre de la Junta.
Per tant, hi ha diferents llocs on anar-lo a comprar, eh? No tenim excusa. I el dia de les inscripcions, allà també se'n poden comprar?
També en tenim.
Per tant, aquests números, que són 6 euros, 5 pel número i un per l'associació.
Sí, i són dos números diferents. Tenim dos números diferents.
Perfecte, així si no m'agrada tampoc tinc excusa perquè puc comprar l'altre.
Exacte, però vull dir, és un número que s'han fet dos perquè aquest el juguen tota la província de Girona, totes a l'associació. Llavors, clar, s'han hagut de fer separats perquè si no hi havia per tothom.
Clar, no donàveu la base de tants que en veneu.
Sí.
Que bé.
Sí, normalment...
És que la gent col·labora molt, eh?
Sí. En aquest sentit, esteu contents de la resposta que té l'associació tant al poble de l'Escala com a província?
Sí, molt.
I ara, parlant, o sigui, a part de tot això de la caminada, tenim una activitat prèvia, no?, el divendres, que és aquesta xerrada. De què anirà aquest any la xerrada?
Aquest any la xerrada va de... El títol és l'autoestima després de la malaltia.
Uh-huh.
Ens ho farà la doctora Neus Rodríguez, que ja fa uns anys que ve, i aquest any hem triat aquest tema.
Està...
A la sala d'actes de l'Ajuntament. A dos quarts de vuit.
El divendres 24, a dos quarts de vuit del vespre, no?
Sí,
a la sala d'actes
sí.
de l'Ajuntament. I està enfocada tant a malalts, també cuidadors, familiars, una mica, com va?
Bueno, sí, perquè jo te faig així una mica d'input de què pot anar. O sigui, el càncer, una malaltia oncològica, té moltes seqüeles.
Uh-huh.
Unes són físiques, perquè fas canvis físics, les altres són emocionals. I l'altre és que no saps com... I l'altre que també te la deixes molt anar és l'autoestima. I llavors en aquestes xerrades donaran com uns inputs per saber gestionar o te poden donar estratègies per aixecar l'autoestima.
Clar, això és molt important, no? No, a vegades no només quan has passat una malaltia, sinó hi ha moltes coses a la vida que et
sí.
poden tenir aquesta baixada d'autoestima. Llavors és superinteressant,
clar,
no?
Que hi hagi aquesta xerrada. A vegades tu no te dones compte que te deixes anar i que... no saps com gestionar això.
Clar, exacte. Doncs que bé, molt interessant que puguem tenir aquesta xerrada. Mirarem de tenir-ne més informació, no, amb la seva formadora,
sí.
amb la Neus. I res, doncs moltíssimes gràcies per venir avui al Més Calent a l'Aigüera, Manol i Maria, per presentar-nos aquesta marxa. I res, espero que tingueu molt d'èxit amb aquesta marxa i que vingui molta gent.
Moltes gràcies a vosaltres.
I a tota la gent que col·labora.
Sí, ai, també donar les gràcies a la Mireia pel Zumba, a Meli que ens posa la música, als Gegants de l'Escala, a l'Ajuntament, i al Club Flama 91, que ens ajuda cada any a muntar la caminada.
Doncs mira, des d'aquí els hi fem un agraïment a tots ells. Gràcies, noies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
I com us avançàvem ara, l'entrevista amb la Manoli Ponce i la Maria Batlle de l'Associació contra el Càncer de l'Escala, a més de la marxa del dissabte, l'associació ha organitzat una xerrada taller pel divendres 24 a dos quarts de vuit del vespre. A Ràdio L'Escala hem pogut amb qui facilitarà aquesta xerrada, que és la doctora Neus Rodríguez, psicòloga i coordinadora de l'àrea de pacients i usuaris de l'Associació contra el Càncer de Girona. Titulada L'autoestima després de la malaltia, la xerrada vol ser un espai des d'on abordar l'impacte psicològic que comporta viure amb una malaltia oncològica. En aquest sentit, la psicòloga Neus Rodríguez afirma que, més enllà dels canvis físics, el càncer provoca també canvis emocionals.
Que sabem que enfrontar-se al càncer implica canviar la vida, no?, des de diferents aspectes, en moltes formes, no?, i on s'alteren les diferents esferes, no?, de la qualitat de vida de la persona. I més enllà dels reptes físics que suposa les intervencions quirúrgiques, les cicatrius, els efectes secundaris, no?, provocats pels tractaments, sabem que hi ha conceptes, no?, com l'autoestima i l'autovaloració, no?, l'autoconcepte, que qüestionen la identitat, vulneren en ocasions també l'estat d'ànim i fa, doncs, que la persona es disposi, no?, d'un entorn i d'uns moments molt més reflexius, que també necessiten un treball personal per ser acompanyat en aquests canvis. L'objectiu, doncs, de la xerrada és visibilitzar, no?, com el càncer, com aquesta malaltia afecta i altera significativament, no?, l'autoestima de la persona, fa que tingui lloc aquesta crisi d'identitat, no?, doncs, que en tantes ocasions, no?, se'ns trasllada, doncs, també a consulta, com canvia l'ordre, la prioritat de les coses, inclús, no?, la forma de relacionar-se amb el món, i és un repte, no?, és un repte emocional, és un repte psicològic, no?, més enllà d'un repte físic, no?, que supera pel cos, doncs, a sobreviure, no?, a tot el tractament oncològic.
En aquest sentit, per ajudar les pacients a enfrontar-se a aquest repte, la doctora oferirà eines per controlar les pors i angoixes que pot generar el procés oncològic i afavorir el benestar psicològic.
Al llarg de